Tina la notícia positiva del dia.
La cultura com a recepta per curar-se. Metges del Canadà recepten els seus pacients visitant museus per tractar malalties físiques i mentals.
Segons diverses investigacions, visionar obres d'art incrementa els nivells d'hormones responsables del benestar, igual que fer exercici físic. Per això, l'Associació de Metges Francòfons del Canadà ha arribat a un acord amb el Museu de Belles Arts de Montreal perquè un facultatiu pugui receptar fins a 50 entrades al museu perquè els pacients visquin una experiència relaxant. Pacients, per exemple, que tinguin depressió, càncer de mama, desalimentaris, diabetis o altres malalties cròniques.
Hola, audiència. Aquest missatge va per tots els que esteu buscant mobles. Dir-vos que Mobles Boom ja han començat amb els seus grans descomptes, perquè Mobles Boom són especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs, chaise longue i sempre al millor preu, garantit, segur. Totes les ofertes i la ubicació de les seves botigues ho trobareu al web moblesboom.com. Vinga, adeu-siau.
I ja veu, doctor Estaller, els metges demanant que puguin receptar, anar a visitar museus i que a la recepta s'inclogui el tiquet o l'entrada per entrar al museu.
És una notícia interessant, potser més barata que altres tractaments, però això de preguntar-li, jo li passaria a la mare, veritablement, perquè és una notícia de veure amb el cervell, amb com el cervell és capaç d'adaptar-se.
Sí, però fixi's que aquí influeix també vostè que es dedica de manera molt especial a investigar moltes coses, una d'elles el càncer també, sí. No? I veig que a la llista dels pacients que els hi receptarien això hi ha també les pacients de càncer, les ALS, perquè també hi ha alguns casos masculins, pocs, però hi són, de càncer de mama.
Sí, el càncer de mama perquè és una malaltia llarga, és una malaltia que té una evolució de molts anys i permet aquest tipus de coses, aquest tipus d'activitats que són bones pel well-being, per la bona salut de la pacient.
Mare?
De hecho, tiene una explicación y además es una explicación que tiene asociado incluso un síndrome que se llama el síndrome de Stendhal, que al ir a Italia y ver toda la belleza de los museos, pues resulta que hizo una especie de síndrome como si se hubiera drogado. Y eso en varias ocasiones se ha descrito en los servicios de urgencias en Italia, porque hay tanta belleza alrededor, ¿no?, que sufres como una especie de intoxicación, como si hubieras fumado o demás. Y eso es porque
flipas, vas al museo y flipas.
Entonces eso se debe a la liberación de dopamina, que es lo mismo que se libera también cuando uno está fumando o tomando drogas, pero también cuando uno siente placer. Esa dopamina es la que después tiene un efecto positivo sobre el resto del organismo. Y eso que dice Manuel es muy interesante, esto del cáncer de mama y tal, porque de alguna forma estamos cada vez más siendo conscientes de que nuestro cuerpo no lo podemos segregar en diferentes regiones. El cerebro va por un lado, el cuerpo va por el otro. No, el cerebro influye en el resto del organismo y el resto del organismo influye también en cómo funciona el cerebro.
Y sobre todo porque supongo que cuando te diuen la paraula càncer, per bé que hi hagis après a relativitzar-ho, etc, etc, quan t'ho diuen a tu individualment, les reaccions poden ser del tot imprevistes, no? I el cervell agafa una via lliure d'especulacions terribles.
Claro, pero además se ha visto que hay una correlación muy directa incluso en cómo es la eficacia del tratamiento en función de cómo es esa persona, si es una persona más positiva o menos positiva. Los factores de personalidad influyen también incluso en el éxito de las terapias.
Mare Dirsen lidera el grup de genètica del comportament al Centre de Regulació Genòmica. Va ser presidenta de la International Behavior Genetics Society, vicepresidenta de la Societat Espanyola de Neurociències, és membre de diversos comitès editorials i científics i la seva recerca ha estat publicada a les revistes científiques més prestigioses de l'àmbit de la neurociència. Ha rebut diversos guardons, però el fet que en Ricard Ostrell hagi pensat que vostè era la persona idònia per acompanyar-nos avui aquí, no té a veure amb tot aquest coneixement, que sí, que també per descomptat, no? Sinó una cosa molt més bàsica i elemental, que vostè és dona.
I que però vostè és molt paradoxal, Josep, perquè
creu que vostè és una excepció, però fixa't quina excepció, que n'acaba d'entrar una altra que també és dona i també és científica. Per tant, ara aquí entens, et trenquen tot el més esquemes.
Vull començar amb una pregunta. Mare, quantes entrevistes han fet pel fet de ser dona i quantes pel fet de ser científica?
Pues la verdad es que en mi caso me han hecho más por el hecho de ser científica. Y de hecho, no, pero...
Però ja entens per on vaig.
Sí, i a mi m'ha parecido muy
Josep,
interesante.
No facis aquella cara de dolent.
Tenia record.
No,
pero además me ha parecido muy interesante la discusión que habéis tenido al principio. Sí. Habéis delineado muy bien parte del problema que tenemos. El primer problema que tenemos es que todavía no estamos convencidos de que necesitamos diversidad. Ya no digo mujeres, diversidad. Es decir, si queremos innovar, si queremos avanzar, necesitamos ver los problemas desde puntos de vista diferentes. Y eso, en ciencia especialmente, es importantísimo. Es importante en todos los terrenos.
Però, per tant, hi ha capacitats diferents entre els homes i les dones.
No es que haya capacidades diferentes. También hay capacidades diferentes entre las personas en general. De hecho, el último estudio que yo he leído, lo que mostraba era que no hay cerebros femeninos y cerebros masculinos, sino hay toda una miríada de situaciones intermedias, y que de hecho lo que consideramos rasgos más masculinos desde el punto de vista biológico se da en una proporción muy pequeña de los hombres. El problema de esto es distinto. Es uno, que faltan mujeres en posiciones de liderazgo. Tú antes decías, tienes, me parece, te decía, ¿no?, que tienes la mitad de tu personal, sí, son mujeres. ¿Cuántos líderes dentro de esas mujeres, no? Quiero decir, ¿quiénes son las que ocupan posiciones o los que ocupan posiciones de liderazgo? Porque al final...
en aquest cas, suposo que tu parlaves de les veus que apareixen en aquest programa de manera fixa i estable,
quan
no?
Quan escoltes aquí en Josep Cuní, clar, quantes veus d'homes escoltes i quantes veus de dones.
Per tant, en igualtat, les veus de dones, sí, que les homes, perquè, sí, en definitiva plantegen les seves opinions i les seves anàlisis.
Però, per exemple, indicador d'igualtat de gènere elaborat per l'Observatori de Dona, Empresa i Economia i la Cambra de Comerç de Barcelona, diu, en política, les dones ocupen un 18% en alcaldies. Les regidories les ocupen un 35%, per tant encara en càrrecs en què manen són els homes. En empresa només supera un poc més del 19%.
Sí.
Les dones.
Bé, acabem de saber qui serà el president del Consell General del Poder Judicial.
Es confirma.
Un home. Es torna, clar, a confirmar. Un home. Han tingut la possibilitat, s'especulaven que fos una dona. No és una dona. El pacte polític ha tornat a situar un home. I això, el pacte polític de representants, líders de partits que han fet un pacte per establir o bé les llistes cremallera en uns casos o les quotes corresponents, però aquestes quotes mai no arriben a instal·lar-se al CIM, no?
Y además el problema de eso, en ciencia pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Es todavía peor, porque ahí como no hay esas cuotas, digamos, los directores de centro, bueno, si tú miras los directores de los centros cerca, de los centros de excelencia en investigación en Cataluña, es tremendo, ¿no? Porque de 43 me parece que son dos mujeres o...
Montserrat Batlle, investigadora de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Fisunyer. Què tal, Montserrat? Com anem? Bona hora.
Molt bé, gràcies.
Està assentint amb el cap amb tot això que estem dient, encara que aquí trenquen la mitjana.
Sí, sí.
Dues científiques i un científic. Ara que això, que no senti cap precedent, perquè si no, aquests de la ràdio prediquen consciència i venen vinagre.
No, jo volia, per trencar aquest precedent, explicar les dades que nosaltres hem recollit al nostre centre i que passa a tots molts centres de recerca d'excel·lència de Catalunya, i és que són 80% de dones en etapes preliminars de ciència, predoc i postdoc, però aleshores quan passem a ser investigadors principals hi ha una tisora que es creua i aleshores les dones passen a ser el 20%. O sigui, del 20% d'homes resulta que hi ha un 80% que són tan excel·lents que són els investigadors principals, i sorprenentment del 80% de dones només hi ha un 1%.
I això és per tradició? Això és senzillament per mala fe? Per segregacionisme? Per què?
Mala fe,
per masclisme?
No. Mal a fer, creiem que no, però hi ha moltes coses a arreglar i moltes coses a... És molt complexa, però per començar nosaltres estem demanant que hi hagi més paritat en els consells d'avaluació i que hi hagi un tipus de consideració quan hi ha hagut una maternitat i quan hi ha hagut una baixa maternal.
Sí. Tu antes decías, es que cuesta mucho encontrarlas. No, en realidad no es verdad. Es decir, las mujeres sí que tienden a pensar que no tienen las mismas capacidades, porque es un sesgo implícito que lo tenemos todos. Y si queréis hacer, hay un test que se llama el test del implícito, ¿no?
Sí.
Que es de un proyecto de la Universidad de Massachusetts y que demuestra que todos nosotros, ellos y ellas, todos estamos sesgados. Y esto es un tema cultural, está claro, pero es un tema cultural que si no ponemos esfuerzo en corregirlo, no se va a corregir nunca.
Jo el que volia dir abans quan m'increpava a l'Ostrell,
no t'increpava,
és un dels seus esports predilectes, és que, en fi, tradicionalment jo no he contemplat mai a l'hora de constituir un equip si agafava un home o una dona. Miro currículums i tinc converses i a partir d'aquí decideixo, i he tingut majoritàriament sempre més dones que homes a l'equip. Però en canvi, a l'hora de buscar col·laboracions de dones
costa
a la ràdio o a la televisió, tinc la llista més llarga de dones que m'han dit no, que no pas d'homes.
Mira, hay un estudio, hay un estudio que demuestra que las chicas son mejores en matemáticas durante el periodo del high school y demás, ¿no? Y es un estudio hecho multicéntrico y demás. Bueno, esas mismas chicas, si tú les preguntas, se consideran menos capaces que los chicos. A la hora de pedir un trabajo, ellos saben que lo pueden hacer, aunque no tengan las mismas capacidades que la chica que considera que no lo puede hacer.
Per tant, sí que hay diferencia a nivel más cognitivo y emocional entre un hombre y una dona.
Pero eso es por los estereotipos. Si a ti te dicen, mira, esta prueba es que es muy difícil para los chicos, porque fíjate que requiere unas capacidades que los chicos no soléis tener, tú lo haces peor. Si no te lo dicen, lo haces mucho mejor. Entonces, esos estereotipos que nosotros estamos imponiendo a las niñas, más protectores, más tal y más cual, que lo hacemos de forma subconsciente y está en nuestra cultura.
Está el ambiente.
Claro, pues eso es lo que al final te hace que tú te sientas que, no sé si lo sabré hacer, y el chico en las mismas condiciones sabiendo lo mismo dice, sí, hombre, claro que lo puedo hacer, por supuesto.
Perquè això voldria dir, des d'un punt de vista gairebé científic, que els homes ens pot més l'adrenalina que les dones? Pregunto.
A ver, depende lo que quieras decir con lo de la adrenalina.
No, el fet de els reptes, sobretot quan són públics i permet lluir.
Bueno, eso sí que está ahí, pero también es cultural. Quiero
perquè
decir...
jo m'he trobat amb moltes dones que els he ofert la possibilitat doncs, de col·laborar, i han dit que això de sortir en públic no els crida l'atenció, que... i en canvi persones absolutament, en fi, d'un reconeixement públic en la seva especialitat, fora de qualsevol mena de dubte, no? Però que no tenen la necessitat o no consideren necessari sortir a lluir perquè no van belles, i en canvi els homes són més fatxendes, ens agrada sortir i provocar, no?
Però també crec que a les comitès d'avaluacions i els directors de centre molts són homes, i això d'alguna manera crea un bias,
claro,
que d'alguna manera s'hauria de trencar això, ¿no?
Y también lo que sucede es que esos estereotipos hacen que no seamos capaces de evaluar igual, por ejemplo, un currículum de chica o de chico. Eso es, también hay estudios hechos en los que tú pones los dos currículums exactamente iguales sobre la mesa, uno con nombre de mujer, otro con nombre de hombre, y el de nombre de mujer se tiende a evaluar peor, se le tiende a considerar que se le ha de pagar menos, esto es la brecha salarial, ¿no? Y además se considera, bueno, pues que tiene menos posibilidades de promocionarse, ¿no?
Per això en algunes empreses l'avaluació es fa al marge del nom, ¿no?
Exacto.
Perquè no se sàpiga i per tant que no es conegui el gènere de la persona que opta a aquell lloc de treball.
En ciència no, A nosaltres no ens passa això,
Algunes empreses han pres aquesta decisió.
Empresa pot ser sí, però ciència
a la ciència no.
No.
De hecho, eso se ha intentado algunas veces y tampoco ha funcionado muy bien, porque entonces empieza a haber sesgos de otros tipos, y hay otros sesgos que también influyen. Pues, por ejemplo, una de las cosas que sabemos es que, y esos son datos objetivos, es que las mujeres tienen menos éxito en conseguir grandes premios o grandes becas de investigación, que también se les cita menos sus trabajos. Y eso son cosas que están en el ambiente, que no las hacemos de forma consciente, y que de hecho lo mejor del caso es que cuando uno hace, como vosotros hoy aquí, consciente a la gente de que estas cosas pasan, resulta que pasan menos. Entonces, por ejemplo, en el European Research Council ahora lo que están haciendo es poner un vídeo que de hecho hemos desarrollado los centros cerca aquí en Barcelona junto con el CRG, Y este vídeo lo ponen antes en los paneles de evaluación, antes de la evaluación. Con eso la gente de repente es consciente de todos estos sesgos y eso ayuda muchísimo.
Clar, la mare avui està parlant de la desigualtat entre homes i dones, però ell és un exemple que no és una excepció en tot això, eh? De fet, ara, aquest any, l'any que ve, el tema de la síndrome de Down, que és la seva especialitat, serà un any molt important perquè, entre altres, el ministre estarà també liat en una cosa que estàs muntant, no?
Sí, bueno, estamos desarrollando el Congreso Internacional, el Congreso Mundial del Cromosoma 21, y esto es la Trisomy 21 Research Society, y Barcelona ha sido escogida para celebrarlo en junio del año que viene. Y entonces, dentro del comité de honor, hemos tenido, bueno, pues la gran suerte de tener a personalidades tan importantes como Carmen Vela, que es la presidenta, Pedro Duque, también está Andreu Mascolell, y tenemos también al presidente de Down España, Mateo Sansegundo, y una persona con síndrome de Down.
Això vol dir que s'ho comencen a creure, això d'investigar amb el síndrome de Down?
Yo creo que todavía no, pero uno de los objetivos del Congreso es explicar que el síndrome de Down, como materia de investigación, merece la pena, y merece la pena invertir en esa investigación. Es un campo que ha estado muy huérfano de inversión, pero porque la gente no sabe cosas como que podemos aprender mucho de otras enfermedades estudiando el cromosoma 21. Entre otras cosas, por ejemplo, las personas con síndrome de Down tienen menos prevalencia de tumores sólidos que el resto de la población. Lo que decir que tenemos un factor protector ahí, y que si lo descubrimos, eso puede ayudar al resto, ¿no?
¿Vostè per què va començar a interessar-se en estudiar, en investigar el cervell, mare?
Pues es que, a ver, preguntar eso es porque no sabe usted muy bien lo que es la investigación del cerebro, porque no hay nada más interesante, perdona Manel, pero es apasionante, quiero
no,
decir.
Això no, sí, tinc cap mena, no
és apassionant
tinc cap
perquè no sabem res, bàsicament. Però, no?
Cada vegada en sabem més coses. Sí. Cada vegada en sabem més coses, no? Però això, independentment que un pugui saber que el cervell és fascinant per ell mateix, no anul·lar la pregunta que li feia abans.
Claro.
Per què vostè personalment va voler dedicar-se al cervell? Perquè el doctor Esteller o la doctora Batlle també ho haguessin pogut fer, claro. I en canvi s'han dedicat a altres coses, encara que també repercuteixi el cervell en el que ells investiguen, com en tot, no?
Pues mire, en mi caso concreto fue por una razón muy sencilla. Y fue de muy pequeña, ¿eh? Mi padre era neurocirujano, con lo cual hablábamos bastante del tema en casa, pero yo me preguntaba cómo era posible que, siendo tan diferentes, de alguna forma tuviéramos muchas veces ideas tan similares, ¿no? Es decir, cómo era posible que yo, pensando que se me había ocurrido una idea genial, descubriera en un libro que otra persona ya había tenido esa idea antes, y además la había explicado mejor que yo, que eso me daba una rabia.
Y muchas de ellas andarán
años. Entonces yo pensaba, vamos a ver, ¿qué tenemos de común? ¿Qué hay en ese hardware que sea común y que permita que, frente a circunstancias seguramente diferentes, unamos ideas de la misma manera, ¿no?
¿Y vas a trobar?
Pues todavía no. Pero eso está muy bien.
Como motor está bien, ¿no?
De fet, tu, a casa tenies el pare, però també tenies la mare, que la mare era una apassionada, una artista, ¿no?
Sí, és pintora.
La ciència i les humanitats, tot lligat allà.
Sí, la verdad es que en eso tuve mucha suerte, porque es un entorno muy enriquecedor. Y además me hizo comprender que la creatividad del arte y de la ciencia comparten muchas características.
El Rígar em sembla que et vol fer una prova.
Una prova, que és aquesta. Escolta això, a veure. És cert que tu, quan escoltes músiques, les arribes a disseccionar científicament?
Me gusta mucho hacer experimentos con la música.
Sí, però què vol dir experiments?
Pues quiere decir, por ejemplo, experimentar con la capacidad de las personas con las que hago el experimento de determinar patrones dentro de la música,
sí.
O cómo responden frente a diferentes ritmos. Sabes que hay una relación entre la actividad rítmica del cerebro, por ejemplo, y la enfermedad de Parkinson. Se ha propuesto, y eso es de un grupo español, además, de un grupo de Santiago de Compostela, que un ritmo continuado favorece que esas personas no tengan esos bloqueos al andar, por ejemplo, ¿no? Y eso es porque nuestro cerebro está, digamos, conectado para poder determinar, para poder entender esos patrones musicales.
I per això tu cantes, no?
Aparte de porque me encanta, sí.
Cantes coses com aquesta. És a dir, que costat trobar una bona gravació, eh, Josep? He hagut d'anar al YouTube, però aquesta ets tu.
Sí, y ahora estamos además, mira, acabamos de grabar en el Instituto Abbey Road de Londres unas canciones sí, para un disco que estamos preparando con letras escritas por personas con autismo, con parálisis cerebral, con discapacidad intelectual, y bueno, esperamos poderlo estrenar este...
Per tant, la música cura, això és cert, sí, ja ho podem afirmar. Hi ha música bona i dolenta? Sempre m'he preguntat això, científicament, eh?
Mira, yo esto hace poco lo hablábamos respecto al arte, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una obra de arte sea arte? A ver.
La mirada del que observa, ¿no?
También, sí, señor.
Por descontado, ¿no?
Entonces, claro, tú puedes establecer unos patrones artísticos basándote en lo que se considera buena música o buen arte. Pero al final, ¿qué es buen arte? El que emociona, el que envía un mensaje, el que te llega.
Jo vull fer una última pregunta, Josep, perquè fa poc vam fer una xerrada i una persona li va preguntar si podia fer alguna cosa perquè el seu marit no sigués infidel, perquè creu que tenia un gen de la infidelitat. I aleshores...
Perdó un moment, existeix el gen de la infidelitat?
Per això, primer volia fer aquesta pregunta...
Però un moment pensant, calla!
I després, la segona, que si ha trobat la manera de solucionar aquest problema, mare.
Bueno, pues...
Música.
No, a ver, vamos a aclarar las cosas. Esto, me gusta que me hagas la pregunta porque es un tema que nosotros hemos debatido mucho tiempo, ¿no? Hace unos años hubo todo este boom de asignar el gen de, o de decir que había el gen de lo que fuera, ¿no? El gen del pánico, el gen de la infidelidad, el gen de cualquier cosa. Como sabe muy bien Manel, nunca hay el gen D. Sí que hay algunas enfermedades monogénicas, pero siempre hay muchísimos más factores. Por eso ahora estamos aproximando esos problemas con la biología de sistemas, ¿no? Porque necesitamos una visión de toda la complejidad del problema. Pero lo que sí que se sabía en aquel momento era esto, además fue nombradísimo, porque yo recuerdo todavía los titulares de los periódicos, ¿no? De los medios de comunicación, el gen de la infidelidad. Claro, todo el mundo me preguntaba, como tú muy bien dices, oiga, ¿y cómo se cura este gen? ¿Qué le puedo dar a mi marido, no? Bueno, pues resulta que...
Fàcil fora de casa, i ja està, no? Busquis-en una altra.
És que tampoc... No sé per què s'ha de buscar una píndola per resoldre aquest problema.
No,
és
però...
molt més contundent.
Claro.
Mira. La pero Montserrat sabes... que està dient, capiri.
Però saps lo que passa? Que eso, los humanos...
L'altra cosa hauria de ser al revés.
Claro.
Per què la fidelitat és un valor? Això sí que potser deu estar en algun gen.
Claro, y también porque hay dos cosas, ¿no? Una, los humanos igual que cuando tú hablas de una
persones infidels no parlen... com es justifiquen les persones infidels per algú que conec? Diuen, no, és que jo... Això de la fidelitat o la infidelitat és una cosa...
Jo soc honest.
Lleial. L'important és la
lleialtat.
Per tant, dir-li a la teva parella que li ets infidel. Home, no sé si aquesta és la solució, perquè no sé si la parella està disposada a acceptar-ho amb tanta esportivitat, perquè si ho hagués estat acceptat amb tanta esportivitat, prèviament amb dos hi haguéssim pogut pactar, per exemple, conviure com a parella oberta. Escoltem la Montserrat, investigadora catalana. I escoltem després Elisenda Pelosia, la presidenta de l'ANC, que ha volgut, en saber que parlaríem d'aquest tema, deixar la seva petja, però no com a assemblea, no com a presidenta de l'assemblea, sinó purament com a acadèmica i com a investigadora. A PAMS.
Ha estat una dècada nefasta, una dècada perduda per la ciència i per la Universitat de Catalunya. I que tindrem unes piràmides d'edat. Pensi que una dada de fa dos anys, quan encara estava de degana, i ara potser fins i tot s'haurà incrementat, l'edat mitjana del professorat permanent de la Universitat de Barcelona eren 58 anys. I els sous, en el mateix moment que estem internacionalitzant al màxim les universitats, que després els hi hem d'oferir uns sous baixíssims i que a la mínima els hi fan una oferta d'una altra universitat europea o d'Estats Units o d'Austràlia o d'on sigui i ens marxen.
I no hi ha manera de tenir una estabilitat laboral. Aleshores, ara ja tinc 50 anys, he anat fent encara en contractes temporals i per mala sort no és un fet aïllat. En el meu centre hi ha un 80% de temporalitat.
Es ratifica, es matisa vostè mateixa, Montserrat?
No, això és la realitat. Aquest cas és un cas concret, però jo vinc aquí representant a 17 comitès d'empresa
que representem a 4.000 treballadors de recerca i ens hem reunit i ens estem reunint una vegada al mes per posar en comú els nostres problemes, la nostra problemàtica laboral.
Un treballador de recerca a Catalunya abans de tenir el doctorat cobra de mitjana uns 14.000 euros anuals. A la Unió Europea, a partir de 25.000, gairebé el doble. Demanen un conveni sectorial que marqui uns mínims per evitar la seva precarietat laboral. I, en no aconseguir-ho, molts han hagut de marxar del país. És cert que alguns altres han tornat. Doctor Esteller, però també és cert que s'està perdent una gran capacitat d'investigació, perquè si els joves que valen en aquest moment per raons estrictament laborals de supervivència, de poder viure amb certa dignitat, la normal, per arribar a final de mes, tenen opció de marxar, no es quedaran. Si no es queden aquí, no només hi perdem des d'un punt de vista laboral, hi perdem també des d'un punt de vista intel·lectual, de capacitat d'investigació, i per tant hi perdem des d'un punt de vista capital de país.
Sí, marxar hauria de ser una elecció, no una imposició. Aquest és el primer punt a dir. Dint obstant que això és un problema estatal. És un problema estatal a partir del pressupost general de l'Estat destinat a recerca, res. Veritablement, hem d'arribar al 2%, el 2% que portem anys dient. Aquest 2%, veritablement, si es destina veritablement a recerca, podrà ajudar a intentar evitar aquesta exportació anòmala de talent. I, a més, s'hauria de destinar de forma real a la recerca, no a crèdits que no es poden tornar. Perquè això es fan la trampa, dediquen un diners per recèdit com si fos un banc que has de tornar més, o a recerca militar, que la fiquen també al mateix paquet. Per tant, és un 2% per recerca real, que avui no existeix. No existeixen unes beques, contractes postdoctorals per mantenir aquest talent de forma local. Existien abans, avui no existeix.
Per què falla això? Perquè no serà que no s'hagi denunciat en infinitat d'ocasions, no serà que no hi hagi hagut inici de legislatura, discursos de debats de política general, al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, que els presidents en qüestió, els ministres també, no hagin dit s'ha d'invertir més en investigació, en desenvolupament. De fet, és I més D més I, cada vegada hi posem més vocals i més consonants, però en aquests acrònims, però al final no es fa res, continuem on érem. Què falla, Miquel?
El que falla és la dicotomia, el verb versus el fet. Veritablement, la gent pot dir el que vulgui, però els fets són els que demostren els projectes, els fets. Molta de gent que diu això són gent que no tenen un interès real en recerca, són gent que ven de camps que no hi ha una recerca. El que hem de fer nosaltres, els investigadors, és queixar-nos, evidentment, però sobretot hem de convèncer a altra gent que la recerca és important, amb els gestors, amb la gent que mou els diners veritablement, la gent que canvia les lleis, que són capaços d'aprovar una llei de mecenatge. La gent, és aquesta gent que hem de convèncer. Aquesta gent són la que està fermament partidària d'això, com a bé a Catalunya amb Déu Mascolell. Gent que ven d'altres mons i són capaços d'entendre que la recerca és important. Necessitem gent a Madrid i a Brussel·les que fiquin diners des d'aquest món de la gestió, de l'economia, podem dir gent de lletres, de forma clàssica.
I de fet s'ha de convèncer, sobretot, els consellers i els ministres d'Economia, no?
Sí, d'Economia i Hisenda, amb dos.
I Hisenda,
no? Dos, perquè Hisenda diu si recullo menys diners perquè faig mecenatge, això no m'interessa, tant Economia com Hisenda. Sí. I a més, la ciència ha de seure al mateix nivell que els altres ministeris o conselleries, això és molt important. Ha de seure a mateixes taules, ha de menjar al mateix restaurant, anem a dir, en aquest sentit. No pot estar a la taula de baix o una taula per sota, ha de ser un ministeri o una conselleria. Això
no, deia el d'Economia, perquè juntament amb qui tingui la responsabilitat de treball, difícilment acaben d'entendre que la ciència és una indústria, si se'm permet l'expressió, generadora de molts llocs de treball.
Jo crec que la Montse ho explicarà molt bé, això, però nosaltres, de cada euro que tenim, que som capaços d'aconseguir 3 euros extres a benefici econòmic. Per tant, és una indústria econòmica i que, a més, no només és l'investigador, no és un senyor o una senyora en un laboratori, és que és la persona que neteja els laboratoris, el guàrdia de seguretat, les secretàries i secretàries, la persona que transporta els productes.
L'empresa.
L'empresa, la que munta els congressos. No? Veritablement, la visió, per exemple, de Barcelona com un lloc de congressos científics com aquest de Síndrome de Down, que ens posa en el món. Això genera riquesa de forma econòmica i riquesa cultural.
Nosaltres creiem també que el problema de que realment no hi hagi una política clara és perquè no hi ha com la idea de que ha de ser a llarg termini. O sigui, no pot ser que cada vegada que canviï el govern o el partit polític tornin a plantejar si donen aquella beca o no la donen. Aleshores, això crea que a vegades hi hagi gent que té una financiació i en aquell moment es perd simplement perquè hi ha un canvi de govern.
Però, aquest és el problema, perquè al final el partit polític el que vol és treure un rèdit electoral i diu, ostres, això em donarà resultats d'aquí 20 anys, per tant no hi inverteixo, no m'interessa.
Sí, crec que és això, que és una cosa a llarg termini. Sí,
però mentrestant també pot tenir el revers de la moneda, que aleshores els científics diuen, com que no opten amb mi, en aquests no els voto. I ja està.
Bueno, no podríem votar cap,
Bueno, sí, esteu parlant...
No, ara he sigut una mica radical. No, la veritat és que anem al Parlament nosaltres i ens fan cas tots i tots tenen molt bona...
Però l'exigència que et deuen fer és el resultat de dir això quan arribarà, no? Diuen d'aquí 20 anys. Diuen,
no, ni això. No ens ho demanen, això. Simplement no se'n fan càrrec de la magnitud del problema o del que fa falta fer per millorar-ho. Nosaltres, realment, des dels comitès estem denunciant que hi ha en els centres públics un 60% de temporalitat, i això no vol dir que cada any hi hagi un 60% de persones noves, sinó que són les mateixes que anem canviant de contracte.
I tenim... amb la qual cosa després aquí l'estadística fa la seva trampa, no? Perquè clar, diu no, si n'acabem de contractar, no, el que no diuen és que contracten els que ja estaven contractats i se'ls havia acabat el contracte. Per tant, no són ni nous llocs de treball ni nous contractes.
Sí, tot això, i a més, bueno, uns sous molt dispars i molt baixos en molts casos. Ens pot passar el cas que ve una persona d'Europa que té una beca europea i un predoc cobri més que el postdoc de sènior del laboratori, no?
Manel, què suposa això des d'un punt de vista de pèrdua de capitalització científica, a part d'humana, per descomptat?
Aquesta suposant és una mica el fet de que ja no són capaços potser de tant de reclutar gent bona de fora. Hi ha exemples bons en aquest sentit, per exemple el Centre de Ressò Genòmica està capaç de portar una ambaixada d'Alemanya aquí, que és el Centre de Biologia Molecular. En aquest sentit, nosaltres ara també obrirem el Centre Josep Carreras aquest gener, però són petites illes. Veritablement necessitem augmentar els números, perquè al fons és un problema de números, que no s'ha arribat al 2%, s'ha d'arribar a aquest 2% del pressupost general de l'Estat, i després ha de ser usat veritablement per recerca, per fer contractes estables, avaluats, a més. O sigui, l'investigador no vol fer un contracte per sempre, el que vol és ser avaluat pel seu treball, però de forma estable.
Però això representa també, d'alguna manera, una certa ceguesa a mig llarg termini, no? Perquè imaginem ara aquests joves que diuen, bé, doncs no tinc més remei que haver de marxar, perquè tinc millors condicions de feina, puc viure millor, estaré més ben pagat. Molt bé, i d'aquí un temps, quan aquella persona s'ha convertit, no sé, invento ara, un cas que conec d'una jove científica de Saragossa que va acabar a l'Institut Pasteur de París. Clar, que torni ara és molt més car que no pas si se n'hagués mantingut aquí per fer exactament la mateixa feina amb unes condicions que no haguessin estat tan precàries.
Correcto, y además, de hecho se van también porque es que aquí muchas veces no pueden ni siquiera investigar al mismo nivel por esa falta de inversión. Pero es que lo que dices es totalmente así. Es decir, estamos invirtiendo en formar investigadores muy buenos que luego damos a otros países sin ningún problema. Y lo que decía Manel, si tú te quieres ir fuera a formarte, genial. Pero si luego quieres volver para traer todo ese conocimiento a tu país y no tienes ninguna posibilidad, eso sí que es un desastre.
Això sona una mica, i em permetran l'expressió, una mica el negoci del Robert i les cabres, no? Tradicional. O sigui, d'una banda costa uns diners formar aquest investigador. Un cop format, permetem que marxi perquè no li paguem, no li donem les condicions i a més el paguem malament. Per tant, aquells diners, aquella inversió, se'n beneficia un altre centre d'un altre país. I després, si despunta, el volem fer tornar a les condicions que posi, lògicament, perquè hi ha una llei de mercat. Home, des d'un punt de vista de gestió d'empresa privada, els que decideixen això no es guanyarien la vida, eh?
Sí, però si ho penses una mica, avui que estem a dilluns, jornada postfutbolera, és una mica com el futbol.
El Barça de
l'altre, sí. No, però una mica com això. No, dic per això. No dic per això. Ho dic perquè es formen molts bons jugadors a bons equips que al final són fitxats pels grans, que tenen el poder econòmic, i el Pasteur i llocs de Boston i Nova York són capaços, o de Heidelberg, Alemanya, i els fitxen eventualment. Per tant, hem de fer nosaltres reforçar també el teixit local.
Clar.
Per tenir bons equips aquí, no? Tenim un Sevilla, com a mínim, que jugui a la Champions League, com a mínim. No, la Champions League? No, l'Europa League, perdó. Que la guanyi.
Et sents, Manel Esteller, un privilegi, eh?
Jo soc un dels pocs que, com a mínim, puc fer una recerca que més o menys és
No, ho dic pel fet d'haver pogut tornar en el seu moment, sí, i que se't disputessin i et posessin les condicions que vas demanar per poder tornar.
Sí, bona part d'elles.
Tu això ja ho has viscut.
Bueno, però recordem que vaig tornar, per exemple, a Catalunya el 2008. Vaig ser l'últim retornat, podem dir, en aquest sentit, dels investigadors que les sonaven més en aquest sentit. Ara el que fem és intentar estabilitzar la gent bona que tenim aquí. No s'ha fet grans coses. Tenim alguns exemples molt bons encara. Dir-te un altre, perquè sempre m'agrada donar vostres missatges positius de tant en tant, també. El Centre de Supercomputació de Barcelona. Això és un paradigma de coses ben fetes que estan fent ordinadors que poden competir amb millors del món. Però necessitem molt més exemples d'èxit com aquest.
No, nosaltres, que volem deixar també, a part del que hi hauria d'haver un increment d'inversió, també hi ha d'haver una proposta ferma de millorar les condicions de treball. O sigui, no pot ser que estiguem la majoria dels centres amb l'estatut dels treballadors o que n'hi ha que estan amb conveni d'oficines i despatxos. Però tenim una resolució del Parlament del 2016 que demana als sindicats majoritaris que ens han ajudat molt en aquest tema i a que se sentin a fer una negociació laboral amb nosaltres. Nosaltres hem demanat a l'ACER, que és l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca, que es constitueixi com a patronal, perquè creiem que és el 90% de les unitats de recerca, i ens continuen dient que sí, però que no. O sigui, un no polític, ¿vale? Aleshores, nosaltres creiem que ha d'haver-hi un conveni laboral, que baixi aquesta temporalitat, que hi hagi un mínim de sous dignes, i moltes altres històries. Aleshores, si l'ACER continua dient que no, doncs haurem d'anar a Foment. És un dret que tenen els treballadors de tenir un conveni laboral sectorial de recerca, i ho farem.
Moltes gràcies, Montserrat Batlle, per acompanyar-nos. Gràcies també, Manel Esteller. Gràcies, Mara Dirsen. D'una banda, les dones i la ciència, i d'altra banda, homes i dones científics mal pagats. Se'n gira tanta feina. Gràcies, Ricard.
A tu.
Fins la propera.
Sí.
Per cert, us sona que ahir el Barça va perdre o
no?
Preferiu no haver-ho sentit?
No. Ahir no vaig sentir res, vaig mirar res. No. Va jugar el Barça ahir?
No sé.
Va tornar Messi, no? Encara no l'heu tornat, Messi.
Mira, no he pogut contrastar aquesta notícia.
Va jugar a l'Alenyà, terreny local, per tant, és una bona notícia d'ahir.
Imagina una assegurança de salut que t'ofereix totes les especialitats, amb els millors centres i professionals. Imagina que pots veure el teu metge i parlar amb ell quan vulguis.
Deixa d'imaginar i contracta la teva salut.